Doctor Oriol Mitjà, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
És un relat que barreja una part més divulgativa, és a dir, com funciona aquest virus, com es combat, què hem après d'aquesta pandèmia, amb una part més de la pròpia experiència d'un investigador que s'ha trobat exposat a la primera línia mediàtica i que ha tingut contacte amb les màximes autoritats polítiques, que aquesta part segurament serà molt sucosa pels lectors, però m'agradaria començar parlant d'una part més biogràfica i m'agradaria parlar del llibre des de la pàgina 1 fins al final, si em permets, doctor.
I tant, cap problema. Abans que res, com que hi ha tot aquest temor per la vacuna AstraZeneca, només enviar aquesta píndola de que és una vacuna segura, que sí que és veritat que la EMA sembla que ja està determinant, igual que els alemanys, que hi ha una relació amb els trombos, però que és tan rara, que no passa res. I a més, en el cas que es produeixi, hi ha un tractament. Per tant, aquella persona que a partir del dia 5 fins al dia 15, després de la vacunació, té algun símptoma, com un mal de cap, pot anar a l'hospital, li tracten i s'oblida dels trombos. Però en qualsevol cas, sembla que sí que hi ha aquesta relació de, el que diem, causalitat. No? Per determinar la causalitat hem de veure si hi ha una relació temporal, és a dir, que després de la vacuna es produeix el trombo, si hi ha plausibilitat, és a dir, que si s'ha produït en altres situacions similars abans. Per exemple, aquesta vacuna porta l'adenovirus, que veritablement és capaç de fer una reacció immunològica que activa les plaquetes es tornen boges, es comencen a agregar, formen trombos i per tant detectem una disminució de plaquetes en sang, però les trobem totes agregades en formació de trombos. I a més és específic, perquè només es produeix amb aquesta vacuna. Ara ja hem vist que no es produeix amb les altres vacunes. Per tant, jo diria que ara hi ha prou evidència com per dir que hi ha que compleix els criteris de Hill de causalitat.
Perfecte. Després parlarem del virus en l'actualitat i de com ho veus amb el tema de les vacunes i quan arribin, però permeten que això ho fem al final de la conversa, perquè m'agradaria començar parlant de l'inici d'aquest llibre, que és la part més biogràfica, on expliques com has arribat fins aquí. La majoria de gent vam descobrir l'Oriol Mitjà perquè havia trobat la cura per una malaltia infecciosa al Pian, a Papua Nova Guinea, que és on vivia. El que potser molta gent no sap és que, de facto, Oriol Mitjà viu a Papua Nova Guinea i que aquesta pandèmia el va obligar a quedar-te a Catalunya perquè es va cancel·lar el teu vol per culpa del coronavirus. Per tant, la pregunta és, ja tens vol de tornada?
Encara no tinc vol de tornada. Papua Nova Guinea encara està en una situació delicada, només hi arriben dos vols diaris i tothom que hi arriba ha de fer una quarantena de 14 dies a la capital. I estic esperant que alleugin una mica les mesures d'arribada, però com bé dius, doncs tinc el meu armari a Papua Nova Guinea i tinc els meus dos gossets, que són que els hi he de pagar el menjar, diguem-ne, tots els mesos, i són els éssers vius que estimo i tinc moltes ganes de tornar-hi amb la meva parella, per tant, així que s'alleugin les mesures i que també haguem acabat una mica la feina que vam començar amb la Covid aquest 26 de febrer del 2020, doncs tindrem la llibertat per tornar a marxar i recuperar la normalitat, que és el que desitgem.
Molta gent, els que no tenen gossos, pensaran que la pregunta és frívola. Els que tenim gossos segurament ho entendran amb molta facilitat. Com és això de viure sense veure els teus gossos en tant temps, Sikes i Ratolina?
Els Sikes i la ratolina. Els papús no entenen què es vol dir ratolina i ells li deien Catalina, perquè sonorament els hi semblava semblant. No? Doncs són dos gossets preciosos. De fet, els gossos, la primera raça de gossos va aparèixer a Papua Nova Guinea i d'allà sorgeixen els gossos a tota la resta del planeta. No? Per tant, són dos gossos d'allà, de Papua, i ens tenen el cor robat. Suposo que el símil fàcil és dir, doncs, tens el sentiment de protegir aquell ésser que és vulnerable, que és feble i que ningú altre el protegeix. És molt similar als fills, no? Els nens petits que depenen de tu per menjar, per anar a l'escola, per fer-ho tot. Doncs aquests gossets depenen de mi perquè...
Però fa un any que no els veus, Oriol.
Sí, però m'escric amb la... Els he deixat amb una infermera i m'envia fotos dia sí, dia no, i parlo amb aquesta infermera. Vull dir, jo continuo tenint, diguem-ne, el contacte amb Papua Nova Guinea.
El llibre comences explicant qui ets i d'on vens. Hi ha una frase que sembla ser un punt enigmàtica, que dius, malgrat que alguns lectors em podeu haver vist com un signe blanc darrere un faristol, potser descobrireu que la meva història és més aviat la d'un aneguet lleig. Què vols dir amb això?
Vull dir que molta gent m'ha titllat d'ególatra, de narcisista, o de que l'únic que em preocupava era doncs, l'ambició de tenir un un prestigi o un poder, no? I penso que qui llegeixi el llibre s'adonarà que és més aviat tot el contrari, que la meva vida ha estat la d'una persona humil, que he treballat dur, que crec en la cultura de l'esforç, en l'ètica del treball, crec en el poder de la revolució, de canviar les coses, i doncs és una cosa que m'ha sabut greu i que volia deixar plasmada en aquest llibre. És cert, doncs, que tinc els meus defectes i també els intento explicar i accepto les crítiques, o les he d'acceptar, per suposat. Però volia explicar, no?, que sí, he estat un aneguet lleig, he tingut una vida, doncs, difícil des de la infantesa a l'adolescència i també a l'edat adulta. No he tingut les coses fàcils i he hagut de lluitar per tot, per tot.
Per què no vas tenir la infantesa i l'adolescència fàcil?
La infantesa sobretot perquè era un nen molt introvertit, no? I no és fàcil en un món on mana la sociabilitat, que el nen extrovertit, el nen que juga bé futbol i que és simpàtic, graciós, doncs sembla com si ho tingués més fàcil. Jo no, jo era avorrit i no se'm donava bé els esports. I després, clar, amb l'adolescència desenvolupes altres qualitats que et permeten anar protegint-te de l'hostilitat externa. Sí. I també he hagut d'aprendre, és a dir, tothom en aquesta vida tenim febleses i fortaleses, i he hagut de fer-me les meves pròpies fortaleses. És cert que he après a ser més reflexiu, a tenir un esperit crític. La introversió també m'ha permès viure independent de l'opinió dels altres. Crec que en això, per tant, no me'n penedeixo. Em trobo afortunat de que no sempre he d'acceptar la norma, perquè sempre ha estat així i no tinc la necessitat de seguir el ramat. I aquesta és una de les coses que ulls d'altres persones em fan antipàtic o ambiciós, perquè de vegades em salto la norma.
Admets que és un dels teus defectes ser individualista. Dius: soc exigent, demano resultats i tolero malament les errades. Soc conscient que aspectes com aquest em poden fer antipàtic als ulls de certes persones, i em sap greu que sigui així, però la meva personalitat és aquesta i considero que aplicada a la meva carrera professional és més una virtut que un defecte. I expliques, efectivament, ho diu reiteradament, que ets introvertit, i a més, és molt, jo crec que és molt important visualitzar algunes coses, tenint en compte, ahir ho parlava dinant amb uns amics, que TV3 ha encertat fent aquesta pròxima marató dedicada a les malalties mentals, perquè és una pandèmia que va en paral·lel a la del coronavirus, i dels quals alguns en sortiran més o menys afectats d'aquesta pandèmia. I tu vas dir que escrius en el llibre que en l'últim any de residència vas patir, tu em diràs la paraula perquè no la recordo ara, i és una mena de depressió, no? Ui. Hem perdut la connexió amb l'Oriol Mitjà, la recuperem de seguida, perquè és una connexió a través de la xarxa. És un tema molt interessant el que explica, perquè s'obre més amb canal una depressió major, en diu ara, eh? Una depressió major, en diu ara l'Albert Sort. Ara, Oriol Mitjà, ja l'hem recuperat. Deies que expliques que ets introvertit moltes vegades i que l'últim any de residència vas patir una depressió.
Sí, és veritat. Em van diagnosticar una depressió major, és a dir, jo l'últim any de residència, el 2010, va ser un any dur perquè es fan moltes guàrdies, a més vaig tenir la pèrdua de la meva àvia, que era una persona clau en la meva vida, però a més, doncs, vaig començar a sentir-me apàtic, sense ganes de fer res, trist, amb pensaments negatius recurrents, i havia perdut la il·lusió que havia tingut sempre. Jo sempre havia estat un noi, un jove, un adolescent, doncs, molt il·lusionat i amb moltes ganes de viure, és a dir, tenia una set de vida, i de cop i volta ho vaig perdre, no trobava el plaer en fer aquelles coses que abans em produïen plaer, per exemple, doncs, menjar bé o fer esport, no? I això em costava aixecar-me als matins, i va haver-hi un dia, doncs, que no em vaig poder aixecar del llit per la tristesa que sentia. Vaig demanar un psiquiatre amic i em va dir que era una depressió, em va dir que era una malaltia, doncs, per tota la vida, i que hauria de prendre medicines i fer exercicis de psicologia, i així és com estic a dia d'avui, altibaixos, però vaig voler també explicar-ho perquè a cor obert no volia deixar-me d'escriure res, i perquè sé que és una malaltia invisible, que costa molt de palpar, que vist per altres persones pot semblar que simplement ets mandrós, no? Que no tens ganes de sortir de casa, o que o que sí, que no tens ganes de quedar amb els amics, però que veritablement hi ha una alteració dins del que és el cervell, hi ha una alteració dels transmissors neuroquímics i que són un factor limitant molt gran per la vida de moltes persones. Per tant, no volia tenir por d'explicar ni tan sols això, que moltes vegades sí que fins i tot a mi em fa vergonya, no? És a dir, jo tinc una depressió, et fa vergonya, perquè et fa semblar que ets menys fort que els altres. Mm.
És molt important això que estàs explicant, Oriol Mitjà. Ara parlàvem, quan no sé si m'estava escoltant o no, de que la Marató de TV3 d'enguany va precisament sobre les malalties mentals, i crec que en època pandèmica hi ha aquestes malalties que pràcticament estan molt silenciades, fastigosament estigmatitzades encara, i que gent com l'Oriol Mitjà les pugui posar damunt de la taula i les pugui explicar, crec que per molta gent és importantíssim.
És veritat que estan estigmatitzades, però és que fins i tot a mi em feia vergonya explicar-ho als pares, o jo penso que la major part dels meus amics, el 90%, no ho deuen saber-ho, i s'estaran assabentant ara mentre parlo amb tu, però tinc antecedents a la meva família d'haver-la patit, i és una malaltia que es pateix amb molta soledat. Per tant, no he tingut por d'explicar-ho.
Doncs felicitats. Abans d'arribar a Catalunya, anem a Papua Nova Guinea. Tu vas dedicar... Aviam, hi ha una cosa que m'agrada molt, que pels que som hipocondríacs em sembla una cosa bàrbara, que és que a tu et va agradar el fet de fer medicina quan un dia vas anar al metge perquè tenies un problema al genoll i et van fer una punció al genoll i allà vaig dir, jo vull ser metge. Home, hosti, tu, a mi em fot una punció i l'únic que vull veure són bates blanques la resta de la meva vida.
No, home, no, però és al revés. És a dir, caure, em vaig trencar el genoll i se'm va inflar molt. I aleshores sentia tant de dolor, que vaig al metge, a l'hospital, i veig que uns senyors amb bates blanques saben les tècniques per alleujar i per treure'm aquest dolor. I ho vaig trobar fabulós. És a dir, que una persona conegui com funciona el cos humà i com guarir malalties, vaig tenir claríssim que em volia dedicar a aquesta professió. Sí, sí, va ser aquell dia, ho recordo amb tota claredat.
I vas a Papua Nova Guinea després, i la gent que continua el relat és més llarg d'això que estem fent, que anem saltant capítols, però perquè ens entenguem, ell se'n va a Papua Nova Guinea a erradicar el pian és una malaltia de la pell, vaig bé,
Sí, sí, sí.
Una malaltia de la pell, que si tot va bé, i gràcies a la feina que heu fet allà, l'Organització Mundial de la Salut ja s'ha marcat l'any 2030, com va passar amb la verola ja fa alguns anys, a erradicar aquesta malaltia del món.
Exacte. És a dir, jo em vaig especialitzar en malalties infeccioses, en medicina interna i malalties infeccioses a la Vall d'Hebron, però dins de les infeccioses hi ha gent que es dedica a tractar bactèries multiresistents, altres que tracten l'HIV, i altres, com jo, que el que ens dediquem és a combatre aquestes malalties emergents, víriques, com la Covid, però també la malària, el dengue o el pian. I el pian és una malaltia que pateixen només nens en països pobres i que, si no la tractes, acaba produint deformitat dels ossos i desfiguració de la cara. És una malaltia molt dura. I vam trobar una medicina fent recerca que funcionava molt bé i que segur que l'audiència ja la coneix, que és l'azitromicina, i que esperem aconseguir l'erradicació al 2030. Però més enllà de la recerca hi havia unes tasques molt importants que eren l'activisme. És a dir, tu pots descobrir que l'azitromicina funciona molt bé, però com no aconsegueixis que les farmacèutiques facin una donació enorme d'azitromicina o que la ONU, les Nacions Unides, aposti perquè s'ha d'erradicar el pian, doncs el pian el continuarà patint tothom. I aquesta feina d'activisme també l'he fet els darrers 10 anys a través de documentals. Per tant, d'aquí em ve una miqueta aquesta idea de que sóc un tio que m'agrada plantar cara per garantir el dret a la salut de les persones i que reivindico perquè penso que hi ha injustícies que necessiten solució.
No sé si ho diu per això el doctor Mitjà, juro que no he parlat amb ell del llibre i dels passatges del llibre sobre això. Sobre això que comenta, jo crec que on el llibre comença a veure's aquest caràcter combatiu d'Oriol Mitjà, i és això que està parlant, pàgina 79, on diu, on sí que vam tenir èxit va ser amb les negociacions amb la companyia farmacèutica brasilera EMS, que l'any 2017 va anunciar que donaria tota la azitromicina que fos necessària per desplegar una acció global. Portava més de 5 anys en converses amb la gran farmacèutica nord-americana Pfizer, que té un benefici net de més de 10.000 milions d'euros cada any, però que no va voler fer cap donació per tractar el pian. Ara, mentre aquesta farmacèutica brasilera, EMS, ens continuarà ajudant a erradicar el pian sense treure cap més benefici que la satisfacció d'ajudar, Pfizer s'enriquirà amb la seva vacuna de la Covid-19. Ximpum.
Així, tal qual. És a dir, jo durant molts anys he estat apretant a nivell internacional a petroleres, a mineres, a farmacèutiques per aconseguir millorar la salut dels pobres. I he anat a la ONU, a les Nacions Unides de Nova York, a Brussel·les, al Parlament Europeu, i els polítics no han estat a l'alçada. I les farmacèutiques, que tampoc. És a dir, amb Pfizer he tractat de tu a tu amb el director general. I finalment va haver-hi una farmacèutica, que és MS, que doncs tenia aquest interès de donar-se a conèixer i a canvi va fer una donació de 300 milions de dosis d'azitromicina per erradicar el TIA a tot el món.
Aquí ja comences ja, després d'aquesta clatellada Pfizer, comences ja a pujar-te les mànigues i començar a repartir clatellots. Parles, per exemple, de que quan va rebre, gràcies a aquesta investigació, va rebre el Premi Príncep de Girona. I dius que en un sopar no et vas sentir gaire còmode, precisament en aquella època, princesa Letícia, que es mostrava més interessada per les històries sobre la Copla d'Andalusia o l'art mural a Nova York que no pas per la ciència o les tasques humanitàries a l'Àfrica.
Sí, sí, és veritat. Simplement ho explico com una anècdota, no? I és una sensació personal, perquè, clar, no hi ha manera d'objectivar o de mesurar si la princesa Letizia li interessa o no les tasques humanitàries. Però el que és cert és que durant aquests anys, 2010, 2011, 12, que vaig tenir tracte amb el que és la Fundació Príncep de Girona i que aleshores el príncep Felip i la princesa Letícia acudien a sopars, a gales, doncs la princesa Letícia li interessava molt més el que era l'art i la cultura i li interessava poc sentir a parlar de tasques humanitàries. Desconec si ella té un background o un track record de dedicació a aquestes tasques, però la meva impressió personal és que li importen un pito.
Dius que després del discurs del 3 d'octubre vas demanar al rei Felip que es disculpés per aquell discurs. Estem parlant del tema polític i del que va passar, precisament com a haver-hi aquest premi. Pots explicar fins on vulguis, perquè hi ha dues pàgines que parles d'això en el llibre, com ho vas fer, què et van respondre de la Casa Reial i com et van respondre, Oriol?
Sí, jo havia tingut tracte amb amb Felip de Borbó en aquestes gales i ens havíem cartejat i vaig decidir doncs, que havia de fer aquesta reivindicació. Volia tenir una veu i dir-li vostè s'ha equivocat el dia 3 d'octubre. No hauria d'haver estat a favor de la violència policial i sense ficar-me en el conflicte territorial, el que denuncio i rebutjo totalment és que hi hagi violència als carrers i es faci mal als ciutadans per el dret a manifestació. I simplement li feia aquesta reclamació. Em van trucar el seu amic íntim. Hi ha una persona que s'asseia al costat del seu pupitre a escola i que, a més, era un dels mandataris o dels presidents de la Fundació amb el que jo més coneixia. Em va trucar i em va explicar doncs, que ells havien tingut la sensació que hi havia preparatius per actuacions subversives majors i que creien que estàvem en preguerra civil i que tot això de Catalunya i dels ferits eren manipulacions russes. Sembla com si fes un acudit, però això ve d'una persona que parla directament amb Felip de Borbó i aleshores jo li vaig dir, escolti'm, això és que no té cap ni peus, i em va dir, no. Al final el que em va dir és que tots els discursos que escriu el monarca han de passar per Moncloa, és a dir, que és al final el govern qui acaba escrivint, tatxant, editant les paraules que ha de dir Felip. Per tant, em va dir que encara que ell hi hagués sabut greu, que es veu que sí que li n'hi havia sabut, doncs Moncloa no li hauria deixat, i segona, que mai s'hauria posat en contra del que ell considerava que eren les forces de seguretat que utilitzaven la força de forma legítima. És a dir, ell legitimava l'ús de la força no només en l'1 d'octubre, però també en el 15M o en altres situacions. I la meva reivindicació anava en contra de l'ús de la força en cap situació, sempre en la resolució pacífica de qualsevol conflicte.
El llibre no expliques qui és aquesta persona que seia pupitre a la taula al costat del rei Felip? Ho vols dir o no prefereixes més no dir-ho?
No cal. Tampoc vull entrar en aquest detall.
D'acord. Llavors et ve a buscar el doctor, quan amb el tema del piano et ve a buscar el doctor Clotet, et porta cap a Catalunya. La voluntat és portar-te a Catalunya.
Sí, el doctor Clotet el vaig conèixer per casualitat, perquè havíem de fer una recerca sobre les úlceres que es produïen en nens a Papua, i ell tenia el millor laboratori. I de cop i volta veig que a Catalunya hi ha aquest potencial, és a dir, el millor equip de recerca en malalties infeccioses de tota Europa el tenim aquí a l'Hospital Germans Trias i Pujol, més de 200 investigadors, i aquesta capacitat doncs, de desenvolupar vacunes o tractaments que ja hem percebut durant la pandèmia de la Covid. Però jo ho desconeixia, ho descobreixo, i ell em proposa que torni aquí 6 mesos a l'any per utilitzar el coneixement en les malalties tropicals i sobretot en les estratègies de control de les infeccions a la comunitat. És a dir, a Catalunya teníem un problema, i és que la sífilis estava creixent moltíssim. I vaig venir aquí avalat per el Consell Europeu de Recerca. És a dir, vaig treure una beca, una subvenció i una plaça com a professor en el Consell Europeu de Recerca per poder treballar a Catalunya per combatre malalties que es transmitien a la comunitat.
Vens aquí i comença bé, va, passa el temps. Jo vaig saltant-me capítols a capítols perquè si no encara
sí,
tot el llibre i no em dóna la gana de saltar-me del llibre.
Perdó,
No, per l'amor de Déu, el problema en tot cas de fer masses preguntes sobre el tema, però llavors arribes aquí, passa, tu comença a haver-hi tot el tema del coronavirus, hi ha un moment que hi ha un passatge que parles d'aquest programa, perquè molta gent recordava el nom d'Oriol Mitjà pel teu èxit científic a Papua Nova Guinea i el Pian, sí. I de sobte hi ha el tema amb la cancel·lació o no del Mobile World Congress, recordem, fa d'això un any. El llibre expliques que l'endemà de defensar que s'havia de suspendre ens vam posar en contacte amb tu des del món a recuperar, entrevistar-te, i que a partir d'aquí dius que reps 2 trucades.
Sí.
Perquè diu que aquella entrevista t'ha anat perseguint durant aquest any. Pots explicar quines són les trucades i què et diuen, Oriol?
A veure, nosaltres fem anàlisis científiques i jo vaig contactar experts internacionals dels serveis d'intel·ligència de Regne Unit i d'Amèrica, i ells ja veien clar que la Covid venia. És a dir, no és mèrit meu, però sí que estava assabentat. I, en canvi, aquí encara se li treia molt de pes perquè es deia que era... que, vaja, ens tallaven d'alarmistes, no? I jo vaig posar aquest tuit dient que s'havia de cancel·lar el mobile pel risc de la Covid, i de seguida el doctor Clotet em va dir: ostres, vés amb compte amb el mobile perquè és un event molt important a Catalunya i la teva declaració pot tenir un impacte econòmic gegantí. Però de cop i volta em truca el director de comunicació de l'Institut Català de la Salut, és a dir, un govern públic, una entitat pública, i em diu que no puc fer... És a dir, que no em puc sortir de les directrius i que no puc fer declaracions públiques. I jo li vaig respondre que abans marxaria de l'ICS, que no deixaria de donar informació que creia que era rellevant. És a dir, en aquest moment ja em vaig plantar i vaig dir no, va per davant la transparència i la comunicació, que no cap directriu per amagar informació.
Llavors, durant una bona etapa del llibre, parles de...
Això volia dir que aquell dia que vam parlar tu i jo era, penso, un 13 de febrer o un 14,
sí.
I aleshores... En certa manera em vaig sentir obligat a treure-li una mica de ferro, i et vaig explicar doncs, que si bé la Covid a la Xina tenia una gran letalitat del 2%, a fora de la Xina el que s'havia percebut era que la letalitat era baixa, del 0,2%, i que per tant esperaríem que en el nostre país també fóssim capaços de mantenir aquesta letalitat baixa. És a dir, vaig rebaixar una mica el to de les meves declaracions, i molta gent que m'ha volgut fer mal posteriorment ha recordat que jo havia dit que la letalitat de la Covid era del 0,2% fora de la Xina.
Uh-huh. En el llibre també expliques com controlar una infecció comunitària, parles de contenció, mitigació i supressió. Hi ha una part científica en el llibre que és molt interessant respecte al coronavirus. Expliques què es va fer malament al principi de la pandèmia, que es van inaugurar els casos autòctons durant pràcticament un mes, que fins al 6 de maig no es van fer testos a qualsevol persona amb símptomes lleus. Hi ha un moment del que acabes un capítol dient... Perquè el llibre té capítols molt breus, són molt breus els capítols. El llibre passa molt ràpid. I fas una pregunta oberta a Salvador Illa i Alba Vergés. Diu, i li preguntes, van fer tots els esforços de prevenció i planificació per evitar que arribéssim a la situació excepcional d'aplicar criteris de triatge? És evidentment que tu creus que no. I aquí entres en contacte amb qui va ser president del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero. Com va anar això i què et va dir?
Sí, anem a veure. Va haver-hi 2 retards molt importants. El primer en començar a fer tests i el segon en fer un confinament. És a dir, vam anar tard i això va fer una tempesta perfecta que ja coneixeu, i vam arribar al col·lapse. I el triatge, que és això d'escollir quins pacients es prioritzen per ingressar a l'UCI, els experts en bioètica diuen que només es pot fer si s'han fet tots els esforços per habilitar llits i per fer estratègies preventives. Aleshores jo els demanava, veritablement vostès han fet tots els esforços perquè arribem a aquesta situació de triatge? I el Rodríguez Zapatero em truca aquest dia de febrer per demanar-me ajuda per a altres països d'Hispanoamèrica, on encara no ha arribat la Covid, però que veuen que ja és un problema que els està arribant. Ell té una relació amb una... Vaja, té relacions amb coalicions trilaterals per l'ajuda humanitària a Hispanoamèrica, Xina i Espanya, i diu que coneix bé les anàlisis que s'han fet a Xina i que a Hispanoamèrica, països com Venezuela o República Dominicana estan preocupats. Em demana el favor de que els faci un cop de mà, i vaig contactar doncs això amb el Jorge Rodríguez i amb la Delcy Rodríguez. I veritablement el Jorge Rodríguez, a més és que és metge neumòleg i entenia perfectament la problemàtica. Diria jo que va prendre decisions molt encertades en aquells inicis de la pandèmia.
Quan parles de Zapatero, expliques una anècdota que m'ha cridat molt l'atenció, perquè tu també va cridar l'atenció. Diu, em va cridar l'atenció un exemple sobre com el govern de Madrid havia rebutjat l'ajuda de l'ambaixador de la Xina a Espanya, el senyor Yao Fei. Aquest dignatari s'havia ofert a treballar, a compartir protocols i a explicar l'experiència xinesa amb el testeig per la Covid-19, però no se'l va tenir en compte. Davant d'aquesta situació, em vaig oferir a assessorar el ministre Illa i li vaig demanar a Zapatero que li fes arribar un document sobre la necessitat d'avançar cap al confinament, però el ministre no va respondre. I expliques més endavant que a l'abril vaig tornar a demanar a Zapatero que donés el meu telèfon als ministres Pedro Duque, Ciència i Universitats, i Salvador Illa, Sanitat, per poder contribuir a buscar solucions contra la Covid-19, però tampoc no vam tenir èxit.
Sí, això és una cosa que m'ha sobtat molt de tota aquesta crisi, és el rebuig a l'ajuda externa, i ho han fet igual a la Conselleria de la Generalitat com al ministre. El ministre no han acceptat centenars d'oferiments per ajudar, és a dir, els hi ha faltat la capacitat d'aglutinar iniciatives externes, i a mi m'arribaven centenars d'e-mails d'empresaris que volien importar tests o mascaretes i que no era capaç de convèncer la consellera doncs, perquè acceptés aquests oferiments, però també hi havia desenvolupadors informàtics que volien crear-nos una aplicació i molts altres especialistes. És a dir, no hem sabut aprofitar la participació ciutadana i la potència de la nostra comunitat científica amb uns governants que fossin més dialogants. I en aquest sentit els hi va passar el mateix al Ministeri de Madrid, que ells eren tan orgullosos que pensaven que podien decidir-ho tot i fer-ho tot sense necessitat d'ajuda externa. Els científics estem acostumats, quan no sabem fer una cosa, doncs demanem, truquem a Seattle o truquem a Taiwan o truquem a qui sigui que sàpiga fer-ho. I aquí, en canvi, no es va fer. I l'exemple concret és aquest de l'ambaixada xinesa, que ja havien contingut una pandèmia a Wuhan, havien evitat que la infecció arribés a Pequín i a Xangai, però van ser massa orgullosos com per acceptar l'ajuda d'un xinès o d'un ambaixador xinès.
Vida personal, vida com creixes, com vas desenvolupant des d'aquests infants fins a l'adolescència, fins a la residència, fins a fer-te metge, la teva vida, la vostra vida amb la teva parella Sergi a Papua Nova Guinea, el teu recorregut cap a la tornada a Catalunya, el teu entrada amb força en el món mèdic respecte al coronavirus, la teva relació amb el govern d'Espanya i la monarquia, com ara explicàvem, però també, com ara comentaves, també amb el govern de Catalunya. Comences explicant ja a la pàgina 162 que va haver un grup de treball amb diversos representants dels departaments de la Generalitat que us reuníeu per Zoom cada tarda, on hi havia representants de Salut, Interior, Empresa i Presidència, que eren fixos. Els de Vicepresidència, Economia i Hisenda, el senyor Lluís Juncà hauria d'haver estat fix, però es va connectar el primer dia, 15 minuts, va posar mala cara i mai més en vam saber res. Educació, Cultura i Polítiques Digitals es van connectar quan els ho vam demanar. Afers Socials va ser l'altre gran desaparegut, juntament amb Vicepresidència. Vas explicant coses respecte a això, però i diverses coses que s'han de dir, perquè aquí plantegeu diversos... És a dir, tu sempre has parlat de que les PCRs i uns tests d'antígens massius, aquesta és la clau de volta de tot plegat, i fins i tot ja parlàveu d'un pla, una mena de passaport Covid.
Sí, sí, parlàvem del passaport Covid. Bàsicament el que vull explicar en aquest llibre és... Simplement vull explicar que s'han fet coses malament, que és el moment de mirar enrere, reflexionar sobre què és el que ha passat, com afrontarem les noves pandèmies, com ens prepararem, i també entro en aquesta perillosa missió d'explicar el que he presenciat, i hi ha hagut moments d'ineficiència i de baralles polítiques, i els Premis Nobel identifiquen que no només és un tema científic, sinó que també hi ha hagut la mala gestió de la política. I, per tant, s'ha de fer aquesta doble anàlisi científicament, com afrontarem pandèmies, però també des del punt de vista polític. I des del punt de vista polític, doncs, jo m'he trobat amb molts obstacles. M'he trobat, doncs, amb burocràcia, que no estàvem preparats, i no hi havia una bona voluntat, però no hi havia la capacitat per fer una translació ràpida al coneixement, i així ho ha acceptat l'exdirector general de Salut Pública, el doctor Joan Guix, però també hem rebutjat l'ajuda de la societat civil, i en el moment en què jo considerava que tenia alguna cosa a aportar, el president Torra em busca, però el vicepresident Aragonès, doncs, pensa que no ens necessiten i que simplement estic usurpant competències d'una conselleria que ja està assignada al seu partit, que és Esquerra Republicana, i jo el que li exigeixo és que miri pel bé de la població i que, si pensa que es poden fer coses millor, doncs enriqueixi el treball de salut amb propostes externes per aprofitar l'ecosistema de les institucions i dels experts del nostre país. I ell em diu que no, que de cap manera que no s'imposarà als tècnics del departament, i té aquest comportament que, des del meu punt de vista, és un comportament passiu-agressiu d'una persona que per davant va de bones, però per darrere, doncs, obstrueix la presa de decisions. I aquí comencen, doncs, tota la descoordinació, deslleialtats, manques de confiança i traïcions que el president Torra relata en el seu llibre, de forma que en aquell govern no hi havia, és a dir, allò no era un govern amb un president i un vicepresident, era un govern en el qual hi havia un senyor de JxCat i un d'Esquerra Republicana, i jo el que els demano és que en el moment en què entra el govern s'oblidin de quin partit els ha portat allà i simplement facin equip, és a dir, que hi hagi una cohesió entre tots els departaments i que treballin plegats, però ells són incapaços d'assolir aquesta fita i només miren qui treu la nota de premsa que més els beneficia, i ho fan molt malament tots dos.
Dic això perquè podria llegir 40 pàgines ara, però no, llegiré algun extracte només. Hi ha un dia que hi ha un ciutadà andorrà que tu qualifiques d'anònim i voluntariós, que es diu Joel López, que et demana que revisis una proposta de recomanacions bàsiques per desconfinar Andorra que havien preparat per estones lliures entre ell, que era informàtic, i la seva dona, que és metgessa. Diu, em va semblar tan interessant que vaig aprofundir en el pla amb ell i, a més, vaig explicar aquesta proposta un dissabte a la nit al fax de TV3.
Exacte.
I dius, el president Quim Torra, pàgina 212, devia estar mirant la tele, perquè l'endemà mateix, el dia 5 d'abril, em va escriure per WhatsApp i em va oferir el nomenament de comissionat per al desconfinament amb rang de conseller. De seguida vaig trucar a la família. Expliques què va passar en aquell moment, però decideixes dir que sí. Acceptar-ho. Decideixes dir que sí. Dilluns al matí truques al vicepresident Pere Aragonès, li expliques la proposta del president Torra i li vaig confirmar la meva disposició a acceptar-la. És a dir, tu anaves per conseller, vaja, de comissionat amb rang de conseller, després d'haver parlat amb el president Torra. No obstant això, volies parlar amb Pere Aragonès per estar segur que la part del govern d'Esquerra també ho veia amb bons ulls. I salto pàgines, eh? Jo em sentia capaç de liderar el programa de control de la Covid-19 i ajudar a sortir de la crisi. I li vaig explicar que hi havia una sèrie de tasques transversals en les quals podia ser molt útil. I parlaves d'aglutinar iniciatives de la societat civil, coordinació amb els equips de físics i matemàtics per fer prediccions, coordinació del desplegament de proves diagnòstiques, aplicacions mòbils, ta-ta-ta-ta. Pere Aragonès em va escoltar i va sentenciar més o menys amb aquestes paraules. Ja existeixen els mecanismes de governança de salut i els comitès tècnics que lideren el procés de presa de decisions en salut i l'operativització dels programes. La conversa no anava com jo havia esperat, fins i tot se'm va ocórrer que podíem demanar ajuda als coreans o als australians per conèixer les seves experiències. Sabia que el vicepresident no podia vetar-me perquè la potestat de nomenar un comissionat o un conseller és del president, però no em sentia còmode en aquella situació. Finalment vaig rebutjar el càrrec i em vaig comprometre a escriure el document Reactivar CAT per revisar les eines que s'havien usat en altres països, que era el document del qual ja vas parlar en capítols anteriors. Doctor Mitjà.
Sí, ho vaig comentar amb la família, el primer de tot. Tinc unes ties meravelloses i uns pares, i els hi vaig dir que hi havia aquesta oportunitat, i elles estan molt preocupades. I em van dir una frase que recordaré sempre. Em van dir, si la comunitat no se salva a si mateixa, no tindrà salvació. En aquell moment vaig dir, endavant, doncs jo tinc aquest coneixement. Per què havia de ser jo? Doncs bàsicament perquè tenia l'experiència. És a dir, vostè quan es trenca un os va a un traumatòleg i li demana, escolti'm, vostè té experiència en operar aquest os del dit? I diu, sí, he operat l'os més de 100 vegades. Doncs jo en aquest cas li puc dir que sóc un metge, que he fet estratègies de control d'infeccions més de 100 vegades en països pobres i he sortit a les comunitats i he fet testejos massius, he fet tractaments massius i he fet cerques de contactes i quarantenes. I, per tant, la meva especialitat és bastant genuïna i és bastant rara en el nostre país. No hi ha molts altres experts o especialistes que tinguin aquests coneixements. Per tant, li dic al Pere Aragonès, em sento capacitat per prendre les regnes d'aquest programa i el que em trobo és una persona que no té cap interès i que pensa només en com pot afectar això al seu partit des d'un punt de vista d'organització i d'estructura política i si jo estic usurpant funcions a la seva consellera de Salut. I allà hi havia una repartició de poders molt clara. Torra no trepitjava Aragonès, Aragonès no trepitjava Torra, però tampoc hi havia una bona comunicació entre ells. No dic i repeteixo moltes les vegades que calgui que la consellera no va fer prou bé, no va ser prou valenta, que l'Aragonès va bloquejar totes les decisions, però també dic que el president Torra no ho va fer prou bé. És a dir, per mi un president de la Generalitat hauria d'haver, si veu que una cosa no funciona, hauria d'haver fins aquí hem arribat i plantar-se i agafar les regnes del govern i regirar tota l'estructura organitzativa. I en Torra no ho va fer bé, i el seu llibre ja ho explica, que simplement va intervenir en petits programes molt puntuals, com van ser fletar un avió o el programa de residències. Però això no és el que havia de fer un president de la Generalitat, d'intervenir en petits programes puntuals. El president de la Generalitat s'esperava que fes la coordinació de totes les conselleries i, per tant, una acció conjunta contra la Covid. Però jo crec que per Esquerra li van impedir, és a dir, i Esquerra no li va permetre i que ell no es va atrevir. Per tant, uns eren malvats i els altres eren porucs.
Parles del periodisme també, parles també de les xarxes, parles molt de Twitter. Parles molt de Twitter.
Sí, no. Ah, perquè el llibre, hi he bolcat totes les reflexions que he anat fent durant aquest any. I jo sempre prenc nota de tot, amb llibretes o amb documents. I moltes vegades piulo o tuitejo reflexions que estan molt argumentades. Aleshores, si un va a la meva pàgina de Twitter, pot veure en quin moment he pensat què i com ho he argumentat, no?
Parles també de metges. Hi ha un moment que fins i tot que et van decebre en determinats moments, sobretot en aquesta època que tu reps aquest encàrrec de presidència, diu aquí que va començar el que ha sigut una constant molt empipadora i extraordinàriament obstructiva en la història de la gestió de la pandèmia, les malfiances i les picabaralles polítiques, perquè ets molt contundent amb allò que la societat percep, que és que hi ha una guerra en l'interior del govern de la Generalitat entre els partits polítics molt evident, però que alguns metges s'hi apunten. Diu, alguns metges al nostre país m'han decebut molt. I afegeixes, per exemple, dones algun nom. Benito Almirante va utilitzar frases insultants i carregades d'odi. Benito Almirante, que recordem, de la Vall d'Hebron. Els correus filtrats es van filtrar a la premsa, a un periodista que casualment uns dies abans havia entrevistat a un dels membres del grup de revisors que més rancúnia i animadversió havia expressat el doctor Miquel Porta de l'Hospital del Mar. És a dir, tu no te n'amagues de res.
No tinc necessitat d'amagar-me, perquè simplement explico la veritat, i la veritat ens fa lliures, i les coses van ser així. El doctor Benito Almirante, que és un gran professional, és infectòleg especialitat en bactèries multiresistents, és a dir, del seu camp d'expertesa n'entén molt, no? I en aquest moment jo li demano un cop de mà i respon amb hostilitat tremenda, i denega qualsevol tipus d'ajuda i fins i tot vol organitzar una campanya contra mi. És a dir, demana als altres metges que exposin arguments per anar contra d'aquest grup de treball. Però hi ha altres persones que també van ser així hostils perquè van entendre que això era un encàrrec de Junts per Catalunya i la seva ideologia política era una altra i no volien participar de Junts per Catalunya. Per tant, aquestes picabaralles de l'àmbit polític han impregnat també a les discussions científiques i això és una cosa, doncs, trista, no?
Acabo de seguir d'aquesta part del llibre i després vaig amb tres preguntes sobre el tema que ens ocupa, que és el tema dels pròxims mesos i tot plegat. Però molt sí. Interessant la part 7, diríem, que és la part final, que és les reflexions que fas de tot plegat. Parles de l'estudi fallit de la hidroxicloroquina i que no es van gestionar bé les expectatives, però parles també d'una història que a mi em sembla molt interessant, que és la línia de recerques futures, per exemple, amb grífols. I esteu fent allò que sempre has lluitat tu, que és que, a més enllà de les vacunes, també dels tractaments previs a no infectar-se. Què esteu fent ara?
Sí, és la meva feina. Jo, de fet, m'especialitzo en el control de les infeccions amb teràpies, amb medicines, i estem buscant noves medicines, i fins ara moltes han fallat. De fet, totes les que s'han provat a tot el món han fallat. La hidroxicloroquina va ser la medicina que vam provar nosaltres i no va funcionar, i ho accepto. I també accepto el llibre, que vaig gestionar malament les expectatives, perquè vaig dir que tindríem que podíem tenir resultats ràpids i no van ser tan ràpids. Ara estem treballant en altres alternatives. Sembla que només hi ha dues línies de treball que ens poden ajudar. És a dir, estem parlant de que la vacuna ens està traient d'aquest túnel, però que sí que és veritat que no sabem quant de temps durarà la immunitat. Alguna gent diu que pot ser que duri un any i després necessitem una revacunació. O a Israel ja s'estan començant a veure reinfeccions, o pot haver-hi soques resistents. I, per tant, el tractament és molt important. I de tractaments hi ha un que es diu fluvoxamina, que estan testant a Estats Units, i nosaltres estem testant les gammaglobulines. És a dir, són anticossos específics contra la Covid que s'injecten amb una injecció subcutània en el moment en què la persona ha donat positiva, i aquests anticossos neutralitzen el virus. És la recerca que estem fent ara i que esperem que tinguem resultats, doncs, en les properes setmanes.
Per cert, per aquelles coses del país, que tenim coses que fem molt bé. Per exemple, tenim una empresa com Grifols. Grifols acaba d'anunciar-se ara, que ara, vol dir ara, que compra 7 centres de donació de plasma als Estats Units per 46 milions i mig d'euros. Pregunto, hem sentit molt parlar del plasma durant aquest any de pandèmia. Per què és tan important el plasma?
Fins a dia d'avui és l'única medicina que ha funcionat per disminuir la càrrega de virus. És a dir, hi ha dues fases en la Covid. Una primera fase és la fase viral, els 5 primers dies, i hi ha una segona fase, que és la fase inflamatòria, a partir del 5è-7è dia. En la fase viral utilitzem fàrmacs antivirals contra el virus. En la segona fase, el virus ja no hi és, però ha desregulat tot el nostre sistema immunitari i està produint una tempesta immunitària que, per tant, tractem amb la dexametasona. No? En aquesta primera fase, l'únic que ha funcionat és el plasma, que en gent gran, si es dona molt aviat, ha demostrat que podia reduir les complicacions. Tant és així que els Estats Units han aprovat l'ús d'emergència de plasma i també dels anticossos monoclonals que va rebre el Donald Trump, que es diu Regeneron. N'hi ha d'altres tipus, però aquest Regeneron és un tipus d'anticòs i el plasma és un altre tipus d'anticòs que, si es donen aviat a persones d'alt risc, poden salvar-li la vida o almenys redueixen en un 50 al 70% les complicacions. I aquí també faig una reivindicació, perquè així com l'Agència Reguladora dels Estats Units ja ho ha aprovat, i avui, si a la meva àvia als Estats Units li diagnostiquessin la Covid, li posarien immediatament o un plasma o un Regeneron, aquí a Catalunya i a Europa encara no s'ha aprovat, perquè tenim unes agències reguladores més lentes i més prudents, no? Més precavudes.
Estem preparats per una epidèmia, parles al llibre, per una epidèmia futura?
Molt bé, això crec que és el tema més important. És a dir, ja un cop deixem enrere tot el que les lliçons apreses, és cap on anem i com aconseguirem tenir millors resultats en el futur, perquè el que és segur és que hi haurà una epidèmia futura. I això ho dic perquè hi ha tres factors que faciliten la propagació de les infeccions. Primer és la crisi climàtica o ecològica, en la qual hi ha molt més de salt de virus entre espècies. Segon és la crisi demogràfica. Quanta més densitat de població, més fàcil és que es transmetin les malalties. I tercer és la globalització. És a dir, els avions transporten els virus més ràpidament. Per tant, hem d'esperar que en el segle XXI hi haurà altres pandèmies, i per tant el que jo aquí proposo en el llibre, faig una anàlisi detallada de quins han estat els millors resultats en altres països i què és el que podem aprendre d'aquests altres països. Crec que hi ha tres pilars. El primer és millorar la recerca sobre la Covid. Es pot fer molta recerca sobre malalties infeccioses, no només aquest virus. El segon seria crear una escola pel control d'infeccions al nostre país. És a dir, no estem preparats per donar resposta. I bàsicament això vol dir crear institucions amb experts en emergències epidemiològiques i amb unes estratègies molt innovadores i ambicioses. I han de ser diferents de les de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. És a dir, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, tal com està plantejada avui, és deficient i és insuficient per afrontar noves pandèmies. També proposo la creació de comitès científics. I dèiem, hi ha d'haver-hi científics de les ciències naturals, però també de les ciències socials, psicosocials i econòmiques, perquè moltes de les mesures que nosaltres proposàvem, com per exemple fer un confinament massiu, doncs té un impacte sobre la vida de les persones i aleshores han de ser els sociòlegs i els experts en ciències socials els que diguin ho puguin quantificar-ho, no? I finalment doncs també el que proposava era una reflexió com a societat, és a dir, hem de tenir una consciència social, som integrants d'una comunitat. Altres comunitats ja saben que per combatre malalties infeccioses ho han de fer tots junts i que el que faci una persona pot perjudicar a l'altra. És a dir, si tu no portes la mascareta, pots matar a l'àvia d'una altra persona. I que aquí hauríem de fer, doncs, obrir un debat. S'ha d'obrir un debat sobre l'equilibri entre llibertat individual i llibertat col·lectiva, perquè és que l'esquerra actual... Són molt pijos, perquè és que defenen tot el que són les llibertats individuals d'expressió, de reunió, de comerç i de moviment, no? Però això, diguem-ne, afavoreix només a l'individu. Què passa amb les llibertats col·lectives? Què passa amb l'accés a la salut? Què passa amb la dignitat de les persones i el dret a la vida, no? Aquestes llibertats col·lectives, doncs, fins ara no les havien valorades. I ja faig una reflexió així final, dic, per primera vegada doncs, ens hem enfrontat a una catàstrofe global i hem vist doncs, la vulnerabilitat de l'espècie humana. És a dir, abans sabíem que un ésser humà es pot morir, però ara sabem que tota l'espècie humana estaria fins i tot en perill d'extinció. I, per tant, havent vist les orelles al llop, més val que ens preparem per la propera.
Que serà quan? Tens idea o no? O no se sap, és impossible de predir.
És impossible de predir, però el que sí que se sap és que durant les últimes dues dècades, des de l'any 2000 fins a l'any 2020, hi ha hagut 8 epidèmies. Algunes havien estat letals, però només s'havien quedat restringides a una zona geogràfica molt petita. I altres havien estat molt transmissibles, però molt poc letals i havien passat com una grip. Això va ser la pandèmia del 2009 que va començar a Mèxic i que va arribar aquí, però que no va... complir les expectatives de gran letalitat. El problema és quan s'ajunten els dos factors, que el virus o la bactèria és letal i transmissible a la vegada. I això ha passat amb la Covid i esperem, imagina't, si en 20 anys ha passat 8 vegades i una d'aquestes ha estat de les dolentes, doncs en els propers 20 anys o 40 anys podríem tenir una altra mala experiència. Ui. Per tant, bàsicament, crec que és molt important aprendre del que s'ha fet bé. I una cosa que els dic als polítics és que aquí diuen, no, és que... Miri, és que és com els mals estudiants, que diuen, no, és que el professor no ens havia explicat aquesta lliçó a classe i més del 50% de la classe ha suspès. Doncs no, comparis amb el 50% de la classe que ha aprovat i estudis tot el llibre, no només la lliçó que li expliqui el profe a classe, no? És a dir, diuen, és que no coneixíem la Covid i a Alemanya i Itàlia els hi ha anat igual de malament. Doncs no, miri com de bé els hi ha anat a Taiwan, a Mongòlia, a Austràlia, a Nova Zelanda. Busqui reflex, busqui exemple en els bons estudiants i estudis tota la lliçó.
Acabo de seguida. Em dono 5 minuts més, Oriol?
Sí, estic molt a gust parlant.
Val, perfecte, no, perquè teníem previst les 10:10 i són les 10:08 i crec que l'Anna Gómez, el Ramon Rovira i el Xavier Cerdà volen fer alguna pregunta, però jo vull fer-ne una. És a dir, estem ara, avui ho comentàvem, des de les 6 del matí, surt el govern d'Espanya i el president del govern d'Espanya i diu, escolta'm, vacunes, tindrem les vacunes, d'aquí aixecarem l'estat d'alarma, i tu dius, oi, i llavors, mentre estan a la tarda, surten doctor Simón al govern de la Generalitat i et diu, bueno, vigilem perquè les dades que surten, ara tenim les dades de... Han sortit les dades del Covid de les últimes 24 hores, tenim gent vacunada, 44.000 més en primera dosi, 3.000 més en segona, pacients ingressats, 4 les últimes 24 hores, 13 més a les UCIs, aquí hi ha un problema, gairebé 460, tenim 1.700 positius més, tenim un risc de rebrot que baixa 10 punts, tenim 30 morts més, malauradament, baixa la R 6 centèsimes, estem al 0,93, baixa 6 punts la incidència acumulada i estem a 240 per 100.000 habitants, i la taxa de positivitat el tenim ara amb una pujada de 2 dècimes al 7,59. I clar, no sap la gent, està allà al mig que diu, bueno, i si s'aixequen les restriccions, ja vinen les vacunes, ja estem a prop de la immunitat. I mentrestant, a l'altre cantó, bueno, és que vigilem, que potser el Procicat diu que aquest cap de setmana tornem al confinament comarcal, etc. Com estem? Aquesta és la pregunta, doctor Mitjà.
Ostres, valorar l'actualitat és difícil. I, en qualsevol cas, és com una carrera entre com de ràpid va la Covid i com de ràpid anem amb la vacunació. I hem de veure qui guanya, si la Covid o la vacunació. La Covid ja sabem com de ràpid corre, i si s'han aixecat les restriccions per Setmana Santa, esperarem que en 15, 20, 30 dies augmentin el nombre de casos i ocupació d'UCI. I la vacunació, doncs, va bé, i està protegint ja algunes poblacions de risc, i és possible que això mitigui els ingressos a UCI. Això s'hauria de posar, aquestes dues variables es poden posar dins d'una fórmula matemàtica, un ordinador, i ens podrien dir exactament quants casos d'UCI s'esperen, però jo això sí. No ho faig.
Ets optimista per això? És a dir, tu creus que estem veient la llum al final del túnel?
Sí, crec que sí. És a dir, totes les vacunes que s'han testat fins ara mostren uns graus d'immunitat protectora contra la malaltia molt gran, però a més també protegeixen contra l'hospitalització, la complicació i la mort, i això és el més important. És a dir, fins i tot la vacuna més criticada, que és la d'AstraZeneca, protegeix perfectament contra les complicacions i contra la mort. I d'això es tracta, és a dir, d'evitar morts, no? Que després la protecció pot ser una mica inferior, doncs és possible que produeixi menys quantitat d'anticossos totals que la de Pfizer, però produeix suficients anticossos com per evitar que et moris. Això és el crític. I per tant, crec que sí que estem veient la llum al final del túnel, però és com l'última coetada. No hem de ser precavuts, de manera que en els propers 6 mesos no ens desmadrem i tinguem pèrdues indesitjades en l'última hora de la festa, no? És a dir, en l'últim moment. I per això, doncs, països com Regne Unit o Alemanya han llançat, en combinació amb les restriccions, l'ús del testeig d'antigen. Que el testeig d'antigen el que intenta disminuir és la contagiositat doncs en els establiments públics. Penso que doncs és l'alternativa que hem de seguir, és anar combinant les restriccions amb els testejos.
Ana Gómez.
Una cosa, doctor Mitjà. La primera dosi de les vacunes produeix alguna immunitat o no? I la segona, que és igual de relacionada amb la primera, per què Pfizer només 20 dies d'entre la primera i la segona dosis i, en canvi, AstraZeneca 12 setmanes?
Sí, no sóc immunòleg, per tant, el doctor Julià Blanco respondrà molt millor que jo, però quasi totes les vacunes necessiten com a mínim 2 dosis i de vegades més, 2, 3 o 4, que es diuen recordatoris. La primera vegada que veus el teu enemic, l'identifiques i comences a dissenyar doncs les armes que utilitzaràs per lluitar contra ell. Però la segona vegada que veus l'enemic, ja perfecciones aquestes armes i tens la capacitat de combatre-ho. I hi ha diferents períodes que es poden deixar entre les vacunes. Això depèn, efectivament, doncs, del tipus d'immunitat que estàs despertant. La tecnologia que s'està utilitzant, és a dir, totes transporten una partícula del virus de la Covid, però el vehicle en el qual es transporta és diferent. Unes van encapsulades dins d'una boleta de greix i altres van encapsulades dins d'un adenovirus. Doncs aquestes variacions fan que sigui necessari vacunar abans o més tard. La resposta curta, després de la primera punxada ja es desenvolupa immunitat i, per tant, comença a haver-hi una protecció que pot arribar a ser del 40-50% segons la vacuna, i després de la segona la immunitat ja és encara molt més alta perquè hem tingut el recordatori.
Pregunta al Ramon Rovira. Ramon, endavant.
Sí, bon dia, doctor. Jo li volia fer primer una consideració que crec que feia temps que no sentia una entrevista com aquesta i crec que se'n parlarà els pròxims dies, per no dir les pròximes hores, perquè imagino que moltes de les persones a les quals vostè ha al·ludit d'una forma tan directa al·ludeix al llibre, voldran també dir la seva.
I és un 10% del llibre. És un 10% perquè... del llibre, t'aviso.
No. Per això et dic, jo el llibre no l'he pogut llegir, Jordi, perquè no he tingut la sort de tenir-lo, però el que ha dit el doctor em sembla d'una gravetat tal que les persones al·ludides, òbviament, en els pròxims dies hauran de donar moltes explicacions. Però la pregunta és molt més senzilla que tot això. La pregunta és, respecte a l'origen, de la pandèmia. Vàrem començar amb el tema de Wuhan, vàrem parlar dels rats penats, això ha quedat bastant desdibuixat sempre que la Organització Mundial de la Salut, els seus investigadors, no han pogut arribar a fons. Realment se sap exactament com va començar la pandèmia? Doctor?
Doncs acabant justament de publicar l'informe de l'OMS, que encara no he pogut llegir. Penso que el més plausible és efectivament que un mamífer com és el ratpenat, que és molt proper a nosaltres i que és portador de més de 100 espècies diferents de coronavirus, en un moment donat hi ha un coronavirus que fa una mutació i que adquireix la capacitat d'infectar-nos a nosaltres. Per tant, això és absolutament plausible biològicament i és el que és més lògic que hagi succeït. Però el detall de viatjar cap enrere es pot fer amb tècniques de laboratori i és la feina que estan fent ara. Es fa amb tècniques de genòmica per esbrinar exactament quin va ser el primer ratpenat que va infectar el primer ser humà. Jo no tinc més detall, ho sento, que no puc donar més claredat.
Xavier Cerdà i Francesc Mercau. Per Francesc, Xavier,
hem parlat en diferents ocasions i hem parlat també amb franquesa i amb el que se'n diu, diguem, sinceritat amb el doctor. Però va haver un moment que vostè era el metge, diguem-ne, de Torra. I Esquerra deia, per què creu que està més capacitat que tots els metges i experts de l'Agència de Salut Pública i del conjunt de departaments de salut? És a dir, en aquell moment es crea una diatriba, ja n'hem parlat, eh? Però, francament, no era evitable. No respon també una mica a la seva personalitat expansiva en aquest territori? El fet de considerar que vostè fos el metge de Junts, i més concretament de Torra, i que la sanitat que estava en mans d'Esquerra diguessin, escolti'm, no volem ingerències.
Sí, sí, aquí està la mare dels ous. Jo penso que aquest ha estat l'escull més important per impedir que jo pogués tenir un paper més actiu. Hi ha altres metges preparats al nostre país. De fet, els metges habitualment treballem en equip, de manera que si un li operen del canell necessita un radiòleg i un anestesiòleg i un equip d'infermeria que l'ajudin. I, per tant, en la pandèmia passava igual. Necessitaves infectòlegs, metges d'urgències, intensivistes i necessitaves experts en salut pública. Els nostres experts en salut pública, com són el doctor Trilla, el doctor Gimón, habitualment estan més especialitzats en malalties no comunicables, que són la hipertensió, el colesterol, que són les que habitualment patim, i jo m'havia especialitzat més en les malalties infeccioses. Per tant, jo era una peça més del puzzle, i altres persones com jo, com serien el doctor Quique Bassat a l'Institut de Salut Global, que m'haurien pogut suplir perfectament, no? Però en aquest cas, doncs, jo era la persona que m'estava oferint per ajudar i van renegar de la meva ajuda perquè van fer la lectura de que hi havia un interès polític i igual que... Vaja, igual van... La Júlia Otero, que a més he de dir
sí,
que...
Sí, però la que esplèndid, per cert.
Sí, o sigui, això és el regal més gran que m'ha pogut fer i jo diria que només per llegir el pròleg de la Júlia Otero ja val la pena comprar-se el llibre perquè ho explica amb una finor i una dulçó. Ella té família metges i penso que ha entès molt bé la problemàtica de la pandèmia, però ella diu en el seu pròleg que havia reivindicat aquest criteri tècnic però que em van convertir en un epidemiòleg primer independentista sí, que, sí. I que, ho havia que això era una especialitat que havien descobert els tertulians mesetaris. És a dir, que com que m'havia ficat amb el Fernando Simón des de Madrid ja em deien que jo era un independentista i després els independentistes, que es refereix a Esquerra, doncs també van renegar de mi perquè no els hi havia sabut xiu-xiuejar a l'orella. És a dir, que no els hi havia fet la pilota i m'havia convertit en una molèstia perquè criticava des de fora i crec que amb coneixement doncs, les errades que feien. Però, veritablement, aquí la política ha estat un el problema central, sí.
Francesc Marc Álvaro, per acabar, Francesc Marc.
Sí, justament volia preguntar per això que el doctor acaba de dir, la política. És evident que vostè té opinions polítiques, públiques, bé, tots en tenim, però en tot cas vostè les expressa, i en fi, això és normal en una societat democràtica. A partir d'aquí li demano, vostè s'ha plantejat entrar en política algun dia en el futur en alguna administració catalana, d'Espanya, d'Europa, la que sigui? I dos, tinc una curiositat, com és que va fer públic els missatges privats amb el senyor Rodríguez Zapatero?
Molt bé, moltes gràcies. Sí, miri, entrar en política no hi entraré. M'ho havia plantejat perquè m'agrada la política des del punt de vista que és la forma com s'organitza la polis, com ens organitzem nosaltres per viure millor. El que no m'agraden són els polítics i el partidisme. És a dir, que el partit és una institució que ha de mantenir uns sous i, per tant, quan més es constreu, doncs més personal pot mantenir i, si no, li costa molts diners que els han de finançar a través de les seves fundacions. Doncs aquest joc de partits no m'agrada. sí que m'interessa la política i, a més, és que sóc professor en salut global. És a dir, sóc professor en malalties infeccioses i salut global. I això significa que defenso el dret a la salut i, sobretot, la salut dels més pobres. I per molta recerca que fem, si això no té una translació en polítiques, la nostra acció ha estat en va, no? Per tant, m'interessa la política i el que sí que vull aquí dir és que sempre intento centrar el meu missatge en les polítiques de salut i evitar fer esmena a altres problemes, sobretot ideològics, que penso que ja han vist que sóc d'esquerres i els que més em critiquen són els d'esquerra. No? I la segona pregunta que em deia era...
els missatges privats amb el senyor Zapatero, perquè els va fer públics.
Sí, miri... aquí hi ha dues coses. És la lleialtat contraposada a la honestedat o a la sinceritat. Aleshores, la lleialtat és mantenir les converses privades per un mateix i ser fidel al missatge que dictamini doncs, el partit o la religió o la institució. No? I la honestedat i la transparència informativa és donar a conèixer a tota la comunitat què és el que ha passat darrere dels talons, perquè ells comprenguin quines decisions s'han pres, per què s'han pres i, per tant, que no es perjudiqui la capacitat de... és a dir, no es perjudiqui la democràcia, que és la capacitat del ciutadà d'avaluar l'acció política, no? I en aquest sentit...
Però,
doncs, sí, però, sí, perdoneu, segur que té... Sí, no li voldria fer aquí un discurs filosòfic. En qualsevol cas, sé que molta gent diu que he errat. Jo també penso que potser vaig errar. Només en aquell missatge de WhatsApp només vaig... donar fe o donar constància de que havia mantingut una conversa amb Rodríguez Zapatero, per tant, aportava una prova. No vaig en cap cas revelar cap secret o cap intimitat del senyor Zapatero. Ell només em deia buenos días, Oriol, i jo demostrava que en repetides ocasions jo li havia escrit amb ell perquè em donés accés als ministres d'Espanya per poder-los ajudar.
Jo acabo, però acabo. Acabem tots. Però aquelles coses que estan passant en aquests moments en temps real, que és allò que també en parla molt, de l'accés d'informació respecte al coronavirus, i té tota la raó, tota. I aquí podem parlar en primera persona del singular i del plural, perquè efectivament n'hem parlat i l'únic que hem fet durant moltes èpoques és agreujar aquesta part que és menys visible i de la qual també és pandèmica, que és les malalties mentals de la gent, que no sabien quan els hi sortia un metge deien una cosa, titulàvem, de llavors dèiem una altra, i això ha sigut terrible. I el llibre també en parla el doctor Mitjà, però també ja està passant una cosa, que és que ara comencem... Ja, cadascú ha anat tirant a la seva durant tot aquest any, però ara cada vegada més, quan veiem la llum al final del túnel, passen coses que enllacen molt amb el començament de la conversa amb el doctor Oriol Mitjà i el Món RQ, quan parlàvem de la vacuna d'AstraZeneca. Castella i Lleó ha suspès per precaució la vacunació contra AstraZeneca. Clar, amb AstraZeneca. Clar, a més ho han fet, estava la gent fent cua i es veu que, com si fos a les èpoques de Berlanga, han agafat un megàfon i han dit, váyanse para casa perquè no vamos a vacunar con AstraZeneca. Clar, això és molt poc rigorós científicament que una comunitat autònoma digui, agafi un megàfon i digui tothom cap a casa perquè no ho vacunem amb AstraZeneca. Clar, i suposo que amb això, doctor, és d'aquelles coses que vostè, com tants científics, es deuen posar les mans al cap.
Sí, és una decisió delicada i sempre es valora el risc-benefici i ho han fet totes les agències i ho han de fer els experts. En aquest cas és un problema hematològic o d'hemostàsia i per tant s'han reunit els experts en coagulació i en farmacovigilància i han determinat de que és un event molt rar però que sí que podria haver-hi una associació. I aleshores, com tota la vida, hi ha la persona que vol ser prudent i corre un 0% de risc, i hi ha qui accepta l'1% de risc per tal de vacunar les persones de Covid i evitar les morts per l'altra banda. És a dir, que... Diguem-ne, aquí s'ha fet un càlcul, és a dir, si hi ha un per cada milió o per cada 100.000... Bàsicament hi ha 4 a 5 per cada milió d'habitants que poden patir un risc de trombosis greu, i en canvi en el nostre país portem, em sembla que són no sé si són uns 10.000 o 20.000 morts per milió d'habitants, és a dir, portem uns... uns 1000%, 1000 exacte, serien 1200%, 1000 serien 12.000 per milió. Portem 12.000 per milió, és a dir, vegi la diferència entre 4 per milió de trombosis comparat amb 12.000 per milió per Covid. Jo crec que en aquest sentit la balança cau del costat de la vacunació. Li volia fer una reflexió final, sé que ja s'està acabant l'entrevista, sí. Però és que en aquest llibre recullo molts fragments d'Albert Camus, que és un filòsof
de la pesta,
que va escriure La Pesta, sí. I trobo sorprenent com l'ésser humà repeteix les mateixes errades una i altra vegada, i des de l'edat mitjana que hi ha hagut plagues, des d'abans de l'edat mitjana que hi ha hagut plagues, però és que en aquest episodi de La Pesta diu, tot i que d'entrada els seus habitants no se la prenen seriosament, la plaga sí. ho arrasarà tot, i si no els mata, els canviarà rotundament la vida.
I el principi, al principi del quadern, la primera frase del quadern gris de Pla,
que diu?
Que diu, la grip d'aquest any és espantosa, han tancat la universitat, me'n vaig a Palafrugell i estic la mar de bé amb la família. Era la del 18.
Sí, sí. Però el Camus, igual que en Pla, descriuen perfectament bé com la plaga arriba, la gent no se la creu, les administracions sempre queden paralitzades perquè les administracions són lentes i els preparatius han d'estar fets abans de que arribi la plaga, no? I també la ciutadania tampoc està preparada, i també ho diu Camus, i diu els nostres conciutadans s'obliden de ser modestos i pensen que tot és possible per ells i que poden continuar fent negocis i projectant viatges i tenint opinions, i acaba el llibre dient... Doncs ara sí que ha acabat el malson i s'escolten els crits d'alegria, però el que no saben els conciutadans és que la bactèria o el virus mai mor ni desapareix i que un dia torna i ens agafa desprevinguts. I d'aquí la lliçó final de que veritablement ens preparem, si us plau, per la propera.
Treballar per als pobres allà on acaben els camins és una forma de lluita contra l'statu quo que jo mai he acceptat com a inamovible. Lluito amb les meves eines, que són el coneixement i les ganes d'ajudar a transformar, perquè ho considero una responsabilitat. Crec que tothom té la capacitat de contribuir a revertir la injustícia i que l'únic que es necessita és la voluntat de fer-ho. Això escriu a la penúltima pàgina. Qui vulgui llegir les últimes i les 296 anteriors, que pugui comprar aquest llibre a cor obert, relat de tot el que he viscut d'Oriol Mitjà, on avui hem fet un avançament molt petit de tot allò que ha escrit en aquest any de pandèmia el doctor Mitjà. Un plaer, Oriol Mitjà, i fins molt aviat. Gràcies.
Fins molt aviat. Moltíssimes gràcies.